Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia des d'ara i fins les 4. A la primera hora us hem explicat com a poc els indicis van confirmant el que tothom va sospitar tant ahir com abans d'ahir, que darrere de la cadena d'explosions de busques i de walkie-talkies de militants de Hezbollah al Líban hi hauria els serveis secrets israelians. També us hem explicat que el jutge Pablo Llarena no es creu l'informe dels Mossos d'Esquadra que justifica per què se'ls va escapar Carles Puigdemont el dia de la investidura de Salvador Illa. I, per tant, Llarena remet el cas a un jutjat de Barcelona perquè s'investiguin possibles delictes d'encobriment o de deixament de funcions. I també ens hem fixat en la visita d'Alberto Núñez Feijó a la primera ministra italiana, la líder d'extrema dreta, Giorgia Meloni. Feijó n'ha lluat la política migratòria en un intent de mossegar electors a Vox, a la vegada que retreu a Pedro Sánchez que sigui massa tou davant la crisi migratòria que viu Espanya amb epicentre especialment a les Canàries. Tot això, de tot això n'hem parlat a la primera hora, però ara, a aquesta hora, què més podem afegir, Joan Bota?
Doncs que Esquerra Republicana ha avisat el govern de Salvador Illa que només negociaran els pròxims pressupostos de la Generalitat si abans hi ha avenços en el nou model de finançament singular per Catalunya. Aquest migdia s'ha fet la primera reunió entre les dues parts per abordar els comptes del 2025. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha traslladat les línies generals dels pressupostos a una delegació d'Esquerra encapçalada per la diputada Marta Vilalta després d'haver-se aprovat dimarts el sostre de despesa per l'any que ve. Ho ampliem. Barcelona, Marta Corbalán, bona tarda.
Hola, bona tarda. La d'avui ha estat la primera reunió formal amb Esquerra per afrontar la negociació dels pressupostos del 2025, que el govern vol que entrin en vigor l'1 de gener. L'executiu de Salvador Illa ha començat la ronda de trobades amb els seus socis prioritaris, primer amb els republicans i els pròxims dies citarà els comuns. Esquerra ha aprofitat la reunió que s'ha fet a la Conselleria d'Economia per deixar les coses clares al govern. Els ha advertit que si volen el seu suport cal primer que s'avanci a la negociació del nou model de finançament i que s'incloguin tots els acords d'investidura que impliquen una partida pressupostària.
La presidenta de la Comissió Nacional del Mercat i la Competència, Cani Fernández, demana paciència i respecte al treball dels tècnics per poder analitzar l'opa hostil del BBVA sobre el Banc Sabadell i ha explicat que la manca d'informació per part del Sabadell és el que està allargant el procés.
Como pueden imaginar, en el caso de una opa hostil tenemos toda la información del notificante, es decir, el adquirente, pero no tenemos la información del objeto de la opa del Sabadell. Hemos obtenido esa información a base de requerimientos de información que han sido reiterados en la medida de lo necesario.
Les famílies de l'Escola Turó del Drac de Canet de Mar, al Maresme i Òmnium Cultural porten al Tribunal Constitucional l'obligació de fer una assignatura més en castellà. Ho ampliem, Maria Núria Rebelle.
Amb aquest recurs volen exaurir tots els passos judicials a l'estat espanyol per poder acudir després a la justícia europea. Això passa després que aquest estiu el Suprem ha ratificat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que imposava aquesta assignatura de més de castellà després que una família de l'escola portés el cas a la justícia. Òmnium critica la instrumentalització política de la llengua a l'escola que estan fent algunes famílies.
I l'escriptora Corina Oproae ha guanyat el Premi Tusquets amb la novel·la La Casa Limón. El llibre narra els anys de descomposició del règim de Ceausescu i la caiguda del comunisme a través dels ulls d'una nena que intenta entendre què està passant al seu voltant. L'autora va néixer a Transilvània, Romania, fa 49 anys i viu a Catalunya des del 1998. Ha traduït al català diversos autors i també ha escrit en català La mà que tremola sobre el fet d'escriure en una llengua que no és la materna. La novel·la premiada s'ha imposat a més de 700 originals i arribarà a les llibreries el 9 d'octubre. El Premi Tusquets està dotat amb 18.000 euros.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs d'aquests i altres temes en parlem des d'ara i fins les 4 amb en Ferran Casas, subdirector del Nació Digital. Bona tarda, Ferran.
Hola, bona tarda, Òscar, com estàs?
Bé, bé, i tu? Bé, s'ha estat amb molt d'èmfasi, eh? S'ha estat amb ganes.
Bueno, escolta, no te faci falta.
Teniu el Ferran fora dels estudis de Catalunya Ràdio. Avui serà una tertúlia un pèl complicada, eh? Perquè tenim el Ferran Casas fora dels estudis. La Lourdes Ciuró, advocada, és a Barcelona. Bona tarda, Lourdes.
Bona tarda, de cos present aquí.
És l'única que has vingut del lloc. Per tant,
l'única?
Té un positiu, té un positiu, perquè Marc Molins està a mig camí. Marc, bona tarda.
Molt bona tarda.
Està a estudi de Catalunya Ràdio, però a Madrid, perquè a Madrid, per temes professionals és a Madrid el Marc. Per tant, cadascú al seu lloc, però...
Jo he de dir que estic una mica a prop del Marc, eh?
Ah? Sí. I pots anar més enllà o vols posar un punt de misteri?
Estic a Salamanca.
Carai.
Carai. Sí. Amb els papers.
Ah, exacte. Demà hi vaig. A veure si...
Anava a dir, Ferran, que jo encara no he dinat. però em sembla que ens caiem suficientment lluny com per intentar-nos coordinar, eh?
Val, d'acord. Pernil. Estaves a la Salamanca.
No, escolta, està bé, està bé. Bé, us ho deixarem perquè us pugueu coordinar i pugueu dinar o no plegats. Potser ja seria més aviat berenar. Però, a veure, ara de seguida anem als temes del dia, però el primer, ja sabeu, ens ve des de fora. I els dijous ja sabeu que saludem la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé, tu? On, on pares, tu?
Perquè, clar, jo a casa, cap... com sempre, hi ha obres, pintura, sentireu soroll de fons, però em fa greu.
Home, escolta'm, coses, coses que passen, coses que passen.
Sí, sí.
A veure,
sí.
De què ens vols parlar, tu?
No vull parlar de l'habitatge, m'agradaria parlar d'una altra cosa, però el problema de les dèries és que són dèries i ho són pel que són, i no te les pots treure de sobre, o sigui que parlaré de l'habitatge, em sap greu.
Molt bé, vinga, endavant. Som-hi, doncs. És un tema, a més, bastant, bastant d'actualitat, per tant, ja em va bé, perquè em centraràs bastant al debat. A veure.
Ah, mira, fantàstic. Mira, ahir, a més de la manifestació del sindicat de llogateres davant la seu de Junts per no voler debatre la seva proposta i això, hi va haver una altra notícia, i és que el PP s'ha oposat a que el Senat demani al govern que els residents de les Illes Balears tinguin accés prioritari al lloguer o la compra de cases per davant de turistes o de segones residències, com es fa a altres bandes, no? És a dir, el resident té prioritat davant del turista a l'hora de comprar o de llogar una residència, un habitatge, no? I aquesta mateixa setmana també hi havia un article del Diari de Mallorca que explicava la història d'una parella holandesa que ha comprat pràcticament un barri sencer a Eivissa, no? Sapenya, que és aquest barri, va ser una zona conflictiva, una zona on hi havia drogues, delinqüència, i aquesta parella, que són els Van Maren, han anat comprant-hi cases. Un total de 30 propietats que han reformat i han posat de lloguer. Ells diuen que de moment a treballadors de la construcció, que són els mateixos que estan rehabilitant les cases, i empleats de l'hostaleria. Per tant, aquesta parella d'holandesos ha invertit en la rehabilitació d'un barri d'Eivissa, que és aquesta, Sapenya. De fet, ells compraven a tres tipus de propietaris. Gent que havia heredat la casa, però que no hi anava mai per l'ambient de la zona i la tenien completament abandonada. Estrangers que havien comprat un pis però no s'hi havien adaptat al barri. I famílies gitanes que van arribar als anys 60 i ara estan encantades d'haver venut la casa a un preu interessant. Això ha fet que els turistes comencin a passejar per allà i segurament d'aquí poc voldran comprar qualque cosa per la zona, per viure-hi o per posar de lloguer allò que hagin comprat, no? I aquesta és la justificació que donen els inversors immobiliaris, que gràcies a ells es recuperen barris que, si no fos per la seva inversió i perquè hi han posat dobbers, caurien a trossos i estarien molt degradats. Llavors, com que milloren, són atractius per continuar invertint-hi. Però què passa? Que com més atractius siguin, més demanda hi haurà i, per tant, més inassequible serà per als qui no es dediquen a aquest negoci o tenen salaris que no són els salaris d'Holanda, d'Alemanya, de Noruega, etc. No? Llavors, la pregunta seria de què serveix tenir barris rehabilitats si tanmateix els residents no hi tenen accés. I crec que quan es parla d'habitatge, que se'n parla molt, sovint es perd de vista el que és un habitatge, no? Es fa servir com a discurs electoralista, es fa servir com a negoci rendible, com a identificació ideològica, com a factor estètic, urbanístic, però tot això és teòric, és simbòlic. I el problema és que un sostre, unes parets, un espai on viure, això és físic. Ho és tot, de fet, no? Perquè, no sé, quan hi ha un incendi i es crema una casa o quan hi ha un volcà, inundacions, etc., i perds la casa, què es diu? Que ho has perdut tot, no? I ara, en comptes de vetllar per aquest dret de l'habitatge, es justifica tot el que es fa en contra d'aquest dret. No només de l'habitatge, passa el mateix, per exemple, amb la immigració. I fa l'efecte que és que ens hem deshumanitzat tant que som incapaços de posar-nos al lloc de l'altre i entendre la seva situació. És a dir, tot es porta al cas individual entre, per exemple, comprador i venedor, quan en realitat és un problema social, no és un problema individual. I si ho portes en aquest aspecte més individual, què passa? Que crees una societat que té més por de les coses que no passaran que l'empatia que sí que té per allò que ja passa, no? És a dir, té més por que empatia. I això, per exemple, ho hem vist ara mateix amb el CIS, no? Primera preocupació dels espanyols, immigració. Quan en realitat hi ha un munt de problemes que ens afecten directament, des de la sanitat a l'habitatge, passant per l'educació. Llavors, el que passa és que quan, fins que no tens un problema amb el teu pis, que et vença el contracte, no saps on ficar-te, etc. Fins que no et passa això, no ets conscient de l'estrès, de l'angoixa, de la impotència que implica, i la desesperació és total, no? I quan polítics, inversors, multipropietaris, que no s'hi han trobat mai ni s'hi trobaran mai en aquesta situació, es queixen perquè ingressaran menys dobbers o diuen que ells són imprescindibles i que gràcies a ells la ciutat és més guapa o el que sigui, demostren que no han entès res. Ells tenen un privilegi, no un dret, i per culpa de reclamar i de voler preservar aquest privilegi, s'estan vulnerant els drets de tothom.
Doncs ha quedat molt ben explicat per la Llucia, i no sé com ho veieu, Ferran, Marc i Lourdes.
Bueno, jo crec que la Llucia ja ens ha centrat molt el debat d'aquests dies, no? I que el que s'està plantejant, i que és una discussió molt viva i és una discussió no resolta, és aquesta mena de tensió entre el dret a la propietat, i que per tant una propietat privada pot convertir-se en un bé especulatiu, o el dret a l'habitatge, és a dir, que tothom pugui tenir un accés a un habitatge digne, d'acord, evidentment no preu regalat, però sí que clar, que el que estem veient ara, de que hi ha molta gent que treballa 8 hores al dia i que amb un sou mitjà de treballar 8 hores al dia és impossible costejar-te un habitatge a Barcelona, doncs això no pot ser, no? I després, clar, evidentment també hi ha una altra qüestió de fons sobre el barri aquest que ella comentava, que és que quan un barri es dignifica i deixa de ser marginal, doncs també automàticament els preus pugen, no? Perquè, clar, perquè estem parlant d'això, estem parlant al final d'un bé que està sotmès al mercat. I com que està sotmès al mercat, doncs si hi ha més gent a la que li ve de gust viure en aquest barri, doncs s'apuja el preu.
La qüestió és que amb l'habitatge es dona un fenomen que es dona amb molt pocs béns, que per una banda és un bé de primera necessitat, és on la gent hem de viure necessàriament, en un habitatge, perquè es reuneix les condicions quan és digne i és un habitatge doncs, adequat per poder desenvolupar un projecte vital. Però per altra banda és un bé que és un bé d'inversió, un bé que permet l'especulació. I trobar l'equilibri amb això, a més de preservar dos drets essencials com és el dret a l'habitatge i el dret a la propietat, requereix d'equilibris i requereix de molta ciència per poder fer polítiques d'habitatge. Les polítiques d'habitatge, perquè tinguin èxit, necessàriament han de ser fruit del consens. No les d'habitatge, sinó en general totes les polítiques. Han de ser fruit del debat, del consens, que respongui a una voluntat de donar una solució a un problema, descarregant-lo només de la ideologia que moltes vegades mena aquestes converses, i amb la voluntat de donar-li una estabilitat que passi per una estabilitat, això que dic, uns plans d'habitatge a llarg termini, acompanyats de dotació pressupostària pública. Perquè, tal com diu la Constitució espanyola, qui té el dret, l'obligació de proveir d'habitatge és l'administració pública, no el particular. Per tant, si som capaços de poder establir un marc de diàleg on hi hagi polítiques d'entesa i de pacte per donar seguretat i estabilitat en un mercat, mani qui mani a cada govern, i amb unes polítiques públiques suficients a nivell econòmic, podrem assolir un mercat d'habitatge. El que passa és que estem massa acostumats a fer política d'habitatge a pedaços, coses que no serveixen i que, de fet, ens han portat a la pitjor crisi de l'habitatge que viu el nostre país i l'estat espanyol. Jo crec que és hora de fer propostes que siguin des del consens, sense criminalitzar i equilibrant tots els drets que hi ha en joc, perquè un habitatge és una concepció holística d'un projecte vital de moltes persones, de les persones, vaja. Sí. Jo defujo el que és la demagògia al voltant de la llei d'habitatge. I les lleis d'habitatge per se no arreglen res, si no hi ha al darrere dotació pressupostària consistent, eh?
Però, Lourdes, tu no creus que aquest equilibri del que tu parlaves, que jo crec que l'exposició teòrica que has fet és impepinable, que hi ha d'haver un equilibri, que hi ha d'haver un consens, que quan les lleis i les mesures tenen un consens social molt ampli és quan acaben funcionant, però és que aquest equilibri s'ha trencat de forma molt radical en els darrers anys.
Per què?
De forma molt radical a totes les ciutats de Catalunya.
Per què ho dius?
Home, doncs perquè accedir a l'habitatge s'ha posat pràcticament impossible. És a dir, una persona a Barcelona que visqui sola, perquè s'hagi separat, perquè sigui solter, ha de guanyar un supersou per poder-se pagar un pis que a Barcelona un lloguer, com a mínim, doncs, amb un pis que estigui una mica arreglat, per menys de 900 euros, és que no pots trobar.
Caríssim.
I la mitjana crec que està en 1.200.
I això és per una conseqüència directa, Ferran, d'això que et deia jo. De polítiques de pedaços que no han servit...
I
de
la mà...
No, quin equilibri? Quan parles d'equilibri, a quin equilibri refereixes? Que és el que jo voldria que m'expliquessis. Entre aquí, un equilibri són dues bandes d'una balança. Què conforma cada plat de la balança?
Home, doncs un equilibri d'una ciutat com Barcelona, que quan no tenia el problema de gentrificació que té ara i d'arribada, per exemple, d'expats, de la pressió turística, doncs el mercat d'habitatge a Barcelona no era tan inaccessible o no era tan car per la gent de Barcelona. A Barcelona, per una qüestió del seu model econòmic, en els darrers anys s'ha produït un fenomen que es diu gentrificació. En aquest fenomen de gentrificació, també pel model econòmic que hem triat, perquè aquí tot, evidentment, està interrelacionat, és a dir, si tu apostes pel turisme i tu apostes per una economia, per exemple, que fomenti l'arribada de nòmades digitals amb un alt poder adquisitiu, doncs això vol dir que els barris se't posen impossibles i que un lloguer a Poble Nou doncs ara val el doble o el triple del que valia fa 20 o 30
però,
anys. I els sous però, han pujat el doble.
Però per poder regular aquestes relacions de compra-venda o de lloguer, necessites un marc legal. I aquest marc legal, avui, el que hem aprovat entre tots, no dona resposta. El marc legal no dona resposta i hi ha un dèficit d'habitatge assequible. Perquè l'administració, en general, no ha fet els deures que havia de fer. Exacte. I, a més, tenim, per exemple... Però és que, clar, com que el problema el reconeixem tots perquè el patim tots, i sobretot, doncs, no, les persones que, fonamentalment, les rentes més baixes, perquè són les que ho tenen més difícil, perquè les rentes altes paguen el que faci falta, no? Per tant, tenim el plus de responsabilitat que els poders polítics s'entenguin amb com volen donar resolució a un problema que tothom dona per assumit i per greu. I trobo que estem donant voltes amb una rotonda que no ens porta solucions, només que pedaços.
I que prenguin mesures que siguin complementàries, perquè aquí segurament, en aquest context, i mentre tinguem una economia de mercat, no hi ha una sola mesura bona.
Correcte.
És a dir, aquests dies s'ha parlat de la regulació. Jo estic a favor de la regulació, crec que és necessària, però també és necessari invertir en habitatge públic, en el parc públic. És a dir, que el problema és tan greu que cal actuar
des de molts fronts. Totalment d'acord, Ferran.
Marc, que no t'hem sentit.
Ah, perdó.
Ah, o Llucia, també. Sí, no, digue, Llucia.
No, que només volia dir dues coses molt breument. Falta parc, també falta parc públic, evidentment,
sí,
però falta parc de lloguer, igualment. I després, aquestes mesures haurien de ser a 125-200 anys vista, saps què vull dir? I no crec que hi hagi cap partit polític que es disposi a fer unes normatives o unes lleis que es mantinguin independentment del partit polític que vingui després, perquè, és clar, tot això, al final, perquè funcioni, s'ha de fer a molt llarg termini, i el que passa és que no...
Jo amb això discrepo, Lucía.
Creus que no?
No, o sigui, evidentment, hi ha moltes polítiques que trigaran temps, però, per exemple, avui, encara tenim molts habitatges, titularitat de la Sareb, i parlo, per exemple, de la meva ciutat, Sabadell, Campoamor. La quantitat d'habitatges tapiats que hi ha al barri de Campoamor de Sabadell és indecent. Per tant, per què no es fa una exigència a una entitat que hem rescatat amb diners de tots, que va ser els bancs, que van treure els seus actius tòxics i els van posar tots a la Sareb, perquè diguin on tenen aquests habitatges i els posin a disposició de la ciutadania? Avui en dia és impossible saber a una ciutat, i això és molt fort, quins habitatges són titularitat de la Sareb, perquè no els inscriu. Saps? Perquè inscriure és una despesa. Una despesa d'inscripció i d'impostos. Per tant, aquest govern tan progressista que tenim, per què no exigeix que la Sareb posi en circulació aquests habitatges que avui encara té tancats? És veritat que n'hi ha molts a moltes zones que són de poca demanda, d'acord? Però sí que n'hi ha encara a ciutats com, et dic, com Sabadell. Llavors, com dèiem amb el Ferran, són moltes les polítiques, o un altre que te'n dic, hi ha molts espais urbans que hi ha locals que porten molts anys tancats, parlo de 4, 5, 6, que són un buit urbà, que causen empobriment en el carrer i a la pròpia finca de la que formen part, que això s'hauria de poder convertir en habitatge perfilat, és a dir, per persones determinades, joves, mobilitats reduïdes, persones que tenen, per exemple, dones víctimes de violència, amb un preu taxat, acordat. Per tant, el propietari guanyaria perquè cobraria alguna cosa i l'administració ja tindria disponibilitat d'immobles de forma immediata. Això acompanyat de mesures que estimulin posar lloguer al mercat, perquè ara els propietaris el retrauen bàsicament i no tant per la contenció de rendes, sinó pel fet de que no hi ha capacitat de recuperar la possessió en cas d'incompliment contractual, que no duri, que parti un periple de 2 o 3 anys amb un judici, amb un judici. Tot això fa que la demanda es retregui. I d'on ve tot això? Quina matriu té? La matriu de les aportacions que han fet entitats com l'Associació Sindicat de Llogateres, per exemple, que actua al dictat, o és el braç, diguéssim jo, si em permeteu, és el braç Societat Civil de l'entorn Comuns i Podemos, que anant amb el cartell de Comuns i Podemos ningú els hi compraria ni els hi donaria bola, en canvi, dient-se Sindicat de Llogateres, que de sindicat no entenen res, tothom els hi compra el missatge. I en canvi són els causants, bona part de les polítiques, perquè com a mínim des del 2020 que han incidit molt fortament amb les regulacions a Catalunya.
Bueno, jo crec que el sindicat de llogateres hi ha de tot, eh? I és lògic i té tot el sentit del món que la gent dels Comuns i gent de Podemos hi estigui implicada. Ara, no crec que el sindicat, no crec que el sindicat de llogateres sigui una eina de cap d'aquests partits. I hi ha gent que no n'és... Bueno, tu creus que sí? Jo crec que no. Ja està. Sí. I crec que fa una tasca que és necessària de sensibilització i de fer de lobby. De la mateixa forma que fa de lobby la patronal dels promotors, que fan de lobbies els APIs... vull dir, no em sembla malament que hi hagi, doncs, aquesta funció de fer de lobby i de ajudar a moltes persones que han estat víctimes d'abusos de llogaters i d'agències immobiliàries.
I això passa perquè no hi ha aquest pacte que dèiem abans que hi hauria d'haver.
D'acord, d'acord, però si no fos pel sindicat de llogaters, hi hauria molta gent a la que no tornarien la fiança o a la que li farien pagar uns diners per neteja o per desperfectes que no els hi tocaria.
I això crec que són elements que posem sobre la taula, que de les quals no tenim proves, més enllà del que digui l'associació de llogateres. I a més de gent que males praxis n'hi han a tots els sectors. Absolutament a tots, començant pels mestres, seguint pels advocats i continuant pels polítics.
Però de tota manera, que hi ha un problema amb l'habitatge i que quan hi ha un problema com aquest, que a més és tan transversal, que afecta a tanta gent i en llocs especialment com la ciutat de Barcelona, com les Illes Balears, com la ciutat de Girona, cada vegada més l'àrea metropolitana, perquè el problema s'està expandint, doncs és normal que la gent s'alinei o que s'agrupi o que s'associï o que s'acabin creant grups que alguns poden tenir motivacions polítiques al darrere, no dic que no, però d'altres neixen també de la indignació de la gent que veu que no té l'accés garantit. No hi ha un pis de... No, és que un pis del més barat possible, perquè és que és pràcticament
respostes
impossible.
Respostes de l'administració, Òscar, de la manca de respostes de l'administració davant aquests abusos, que no es pot generalitzar, d'acord? No es pot generalitzar, però que els abusos hi són. Tots coneixem el nostre entorn. Gent, doncs, que hi ha hagut immobiliàries que els hi han intentat, per exemple, apujar el preu del lloguer quan no tocava o per damunt del que tocava, i el sindicat de llogaters de resoldre dubtes de gent que està en aquesta situació se'n fa un far, i molt ben fet que fa.
El Marc fa molt que fa estona que no el sentim, Marc.
Sí, a mi, si em permeteu, molt ràpid, eh? O sigui, voldria fer tres aportacions. La primera, des d'una perspectiva molt teòrica, aquest debat que tenim i que ens provoca i ens fomenta la Llúcia, no? D'aquesta manera tan estimulant, aquest debat, els juristes... per nosaltres té noms i cognoms, vale? És un debat que gira entorn aquests dos plats de la balança de la que parlava la Lourdes, gira entorn al concepte de propietat. Suposen dos models contradictoris del mateix concepte: el concepte clàssic, l'individual, el liberal, no? És a dir, si tu tens potencial econòmic pots comprar i fer literalment el que et vingui en gana, especular, deixar l'immoble tancat. Aquest és el model liberal clàssic, que es contraposa amb el model social de la propietat, en virtut del qual el que s'estableix és que la vivenda, tot i estar sotmesa a les regles de mercat, té una funció social i, per tant, aquesta propietat no és absoluta o no es pot exercir de forma absoluta. Val? Per tant, primera aportació, des d'una perspectiva teòrica, aquests dos plats de la balança giren entorn a una qüestió debatuda, que és el concepte més individualista, més privatiu, més liberal de la propietat, versus el model social. Dos, la nostra Constitució és inequívoca. L'article 47 de la Constitució estableix que la vivenda té una funció social i que, per tant, diu a continuació, els poders públics hauran de promoure polítiques que precisament garanteixin el que és un dret consubstancial a l'ésser humà, que és el dret a la vivenda, no? A poder satisfer d'una forma digna i sense grans esforços pues una necessitat vital primària com és la vivenda. Per tant, aquest debat entre el model més liberal i el més social, la Constitució el té perfectament definit i exhorta de forma explícita, insisteixo, article 47, als poders públics a emprendre polítiques antiespeculatives, polítiques que subratllin i recalquin aquesta funció social. I tres i últim, crec honestament amb l'eficàcia de les polítiques concretes, és a dir, aquesta idea de política a llarg plaç, al meu entendre no és correcta, és a dir, s'ha d'incidir d'una forma immediata i directa precisament fent bona aquesta naturalesa social del dret a la propietat, singularment a la vivenda, per evitar doncs, grans tenidors que puguin tenir immobles tancats. Efectivament, el tema de la Sareb és una qüestió amb la que jo crec que ja s'està posant fil a l'agulla, però que és important, perquè insisteixo i acabo. La propietat immobiliària té una funció social que és consubstancial a la dignitat humana. No hi ha cap política que, al meu entendre, no pugui prosperar si no parteix d'aquesta premissa.
Perquè, a més, Llucia, et pots quedar, eh? Perquè, dic, perquè ara centraré més en el debat a Barcelona, perquè és que el tema que tu proposes em lliga molt amb un tema que m'ha explicat a la primera hora del Catalunya Mitjà, i és com està canviant la fesomia ciutadana de la ciutat de Barcelona i que té una relació directa amb el problema que tenim amb l'habitatge. Per tant, si tens alguna cosa a fer, t'acomiado
no,
i pots marxar.
Aquest, no.
Deia que la fesomia de la ciutat de Barcelona està canviant, fa temps que ho percebem, segurament, però avui tenim dades que ho constaten. La població continua creixent, cada vegada hi viu més gent a Barcelona. Hem tornat a batre un rècord d'habitants, més de 1.700.000 persones, però cada vegada hi viuen menys nens. Des de la pandèmia hi ha 12.500 estudiants menys als cursos que van dels 3 als 16 anys, per tant, primària i els primers anys de secundària. D'una banda està clar que la natalitat hi és al darrere, però de l'altra també hi ha el problema de l'habitatge, perquè està fent que molts barcelonins marxin de casa seva, especialment en moments doncs, que estan fent transició de, per exemple, quan tens un fill, famílies que volen tenir un fill o que acaben de tenir un fill i que veuen que busquen un pis més gran o busquen més zones verdes i no els troben a la ciutat de Barcelona i han de marxar. L'habitatge és car, simplement no s'hi cap, l'habitatge que tens et queda petit. Molts pisos de l'Eixample, per exemple, en el seu moment els van dividir, són petits, la gent que té fills en marxa. Òbviament té una afectació a com es planifiquen els serveis públics, per exemple, les places escolars. Això aquest any s'ha notat ja en la pèrdua d'alumnat als cursos d'infantil i de moment l'administració ho ha aprofitat per abaixar ràtios, però a llarg termini caldrà segurament un abordatge molt més ampli. Per tant, el problema de l'habitatge té una altra derivada i és que cada vegada la ciutat de Barcelona, per exemple, tot i que creix d'habitants, s'està creixent gràcies a expats, és a dir, gent que amb un alt poder adquisitiu arriben sense fills, arriben gràcies a que tenen uns sous que es poden permetre segons quins pisos, i en canvi la gent de Barcelona que arriba a l'edat juvenil, que s'ha d'independitzar, que s'ha de formar una família i que potser ha de tenir fills, aquests han de marxar. Vull dir que, a banda del problema de l'habitatge, això derivarà en un altre problema d'envelliment de la població, de falta de nens, etcètera, etcètera, que, clar, tot això s'ha d'abordar. Vull dir que el tema és molt més complex que no només, que déu-n'hi-do, el de l'accés a l'habitatge.
És molt més
important és la falta de teixit social, que el que fa és convertir la ciutat en un producte justament per l'especulació o per la inversió immobiliària, perquè al final, si tu no tens un teixit social, no et preocupes pel teu veí, no te preocupes pel que passi al teu bloc de pisos ni al pis del costat, etcètera. Cada vegada hi haurà menys barri, hi haurà menys aquesta interacció entre les persones i ens coneixerem cada vegada menys els uns als altres. I perdona, i acabo. Amb el tema dels infants que dius, clar, si tu no et fas teu un lloc, al final no tens cap tipus de vincle emocional amb aquell lloc i te'n desentens, no? És a dir, i les ciutats el que estan fent és realment buidar-se de persones que podrien estimar-la i que podrien cuidar-la i que podrien tenir-ne cura per després que sigui molt més fàcil poder, doncs, fer un altre tipus de negoci allà de dins, no?
Clar, i a més
no
a més...
Sé, és, clar, és que
i,
no sé.
I els problemes de Barcelona, que seria el fet que falten nens i, per tant, s'obren places escolars, per entendre'ns, són vasos comunicants. Clar, aquesta gent, aquestes famílies, marxen a altres poblacions de l'àrea metropolitana o de la segona corona que tenen el problema contrari, que de sobte els hi ve una allau de gent jove que necessita una sèrie de serveis que potser aquella població o aquella ciutat no està preparada per abastir. Per tant, necessiten crear noves places d'escola perquè arriben més nens, igual el CAP no està preparat per la gent que hi arriba. Vull dir que al final els problemes d'una banda són els contraris als d'una altra, però al final s'està fent un moviment de població que, a més, no és per efecte natural, sinó que és per les circumstàncies econòmiques i socials.
I, a més, quan... desplaçar-se fora d'aquesta... a les famílies fora de les seves ciutats i havent d'anar, com tu deies, a l'àrea metropolitana o a Segona Corona o més enllà, afecta, provoca la gentrificació, és a dir, l'augment del preu de l'habitatge en aquestes zones de recepció de les famílies. Per això crec que és important que aquest tema de l'habitatge sigui un tema que formi part de la primera qüestió política, perquè d'aquí es despengen també problemes moltes vegades de mobilitat. Haver de marxar a viure fora quan hom té la feina, per exemple, la mantenien a Barcelona, això, si no hi ha un bon transport públic, el que provoca són encara més emissions de CO2, encara més problemes de mobilitat, encara més...
O el col·lapse dels transports públics, perquè el col·lapse del transport públic està pensat per un nombre d'habitants i de sobte es duplica o es triplica, i llavors, clar, no està preparat per rebre tota aquesta gent. Ferran, Marc...
Sí, no, jo crec que aquí tornem-hi, perdoneu que insisteixi, perquè amb el model econòmic, és a dir, Barcelona es beneficia o és víctima del model econòmic que els governs de la ciutat, els governs de la Generalitat han triat i que els poders econòmics de la ciutat, doncs, han triat, i això evidentment doncs, té un impacte en el preu de l'habitatge i això doncs, ens fa un dibuix social d'una ciutat que és atractiva, que atreu gent de fora, que aquesta gent que ve de fora siguin de la classe més alta, no? Aquests expats dels que parlàvem abans, o siguin immigrants doncs, de classe més baixa que venen a treballar, doncs sovint venen sols, venen sense nens, i després, doncs, si troben bé o si els hi va bé i arrelen, doncs intenten fer el reagrupament familiar i portar la família, però en molts casos doncs són persones que venen soles. Després també hi pesa el factor de l'envelliment. I després, estic d'acord amb com vivim a les ciutats. Mira, l'altre dia aporto una dada. L'Ona Sindreu, la nostra companya que fa els temes de dades al diari, va fer el mapa de la Catalunya enxovada i explicava que una de cada 10 persones a Catalunya viuen amb menys de 15 metres quadrats. Vol dir, doncs, famílies de 4 i 5 persones que viuen en pisos de 50 o 60 metres quadrats. I explicava que aquest fenomen és especialment visible o es manifesta de forma molt radical a l'Hospitalet de Llobregat, que més, ja sabeu, és una de les ciutats més denses d'Europa, a l'Hospitalet de Llobregat, a Barcelona i a Girona. Per tant, clar, lògicament, és dir, si clar que la gent que té nens i que són a casa 4 o 5, doncs, o té molts possibles o se n'ha d'anar fora de la ciutat, perquè un pis de 100 metres quadrats, vull dir, abans parlàvem del que valia un pis de lloguer, doncs, home, un pis de lloguer de compra a Barcelona de més de 100 metres quadrats, per si tu tens 3 o 4 fills, doncs és que val, bueno, no sé, deu valdre un milió d'euros.
Mm. Marc.
A mi em sembla extremadament important fer precisament plantejar aquests debats, no?, per decidir i entre tots intentar fer un diagnòstic. És a dir, hem de veure si aquesta raó, aquesta caiguda, en aquest cas, dels habitants, probablement els més importants, no?, són els del futur, els nens, si respon o no a una circumstància patològica, és a dir, si la ciutat, en alguna mesura, si Barcelona està malaltint, i estan malaltint doncs, precisament per la irrupció de, doncs això, de fenòmens especulatius excessivament severs o per altres circumstàncies. El que sí que faria, jo insistir una vegada més en la necessitat primordial de fer un diagnòstic i de tenir unes polítiques adequades a un model de ciutat, no? Perquè potser en defecte d'un model clar per part del govern local, en defecte d'un model clar és quan assumim riscos doncs, d'anar gestionant el que és estricte govern municipal, però anant una mica cap a l'estricta pervivència, no? Sense, insisteixo, tenir aquell model que ens permeti saber com hauria de ser la Barcelona 2030 o inclús la Barcelona 2040. Imprescindible tenir un model, al meu entendre, que posi precisament els infants, els joves, en el centre de l'equació, que continuï sent una ciutat habitable, una ciutat que acollidora, amb comerç, amb cultura, amb teixit social. L'impacte d'aquestes polítiques concretes també té un abast estadístic. Jo m'estava mirant ara el creixement, per exemple, d'una ciutat com Sant Cugat. Mm. Sant Cugat té un creixement exponencial l'any 91, té 38.800 habitants, segons el padró, i actualment en té 90.000. L'any 91 s'inauguren els túnels de Vallvidrera. Mm. Vull dir amb això, aquest és l'impacte de les polítiques concretes, no? Les infraestructures, els models, i concloc crec que és molt important el que comentava la Lourdes i en alguna mesura el Ferran, amb la necessitat d'anticipar-nos, perquè aquests processos d'elefantiasi urbana, aquests creixements salvatges en poc temps, exponencials, provoquen encabat doncs, carències, ja no només la gentrificació característica, sinó carències assistencials, des del punt de vista de les administracions, sanitats i un llarg, etc.
I després afegiríem tot això, és també un fet que és el gran repte de la bona gestió política, no? El fet de tenir unes societats, un país, unes ciutats equilibrats. És a dir, nosaltres volem, entenc, que com a país, com a Catalunya, com a capital, Barcelona, pugui venir talent a desenvolupar aquest talent a Barcelona, a ciutat, a Catalunya, per poder doncs, millorar amb recerca, millorar amb investigació, tenir llocs de treball de qualitat. Aquests expats que venen amb mal poder adquisitiu, n'hem de voler, perquè els necessitem. Volem que venit, no volem que marxi el nostre talent, sinó que volem que es quedi aquest, el que tenim aquí i que, a més, en vingui de nou per ajudar en el progrés. Però, simultàniament, hem de fer un equilibri perquè les famílies puguin tenir també desenvolupar el seu projecte de vida. I això passa per poder tenir polítiques que no siguin erràtiques ni tampoc de pedaços. Això n'hem parlat, no? Crec que ha sigut el marc de model de ciutat. Què volem? Estem d'acord en que hi hagi un progrés sostingut per tothom, sabent que no podem obtenir-ho tot, sempre tots, però que necessitem d'acords per poder desenvolupar unes polítiques sostingudes en el temps i que estiguin sostingudes en el temps per dotar-nos, per exemple, d'un parc d'habitatges segur, assequible, sostenible, no vol dir que avui, que l'emergència és ara, no haguem d'actuar amb mesures de xoc. I mesures de xoc són imprescindibles per poder mobilitzar habitatge que avui està tancat o poder convertir espais que estan tancats, que són locals, amb habitatge, etc. Moltes altres mesures que podrien sorgir d'unes taules de treball amb experts, amb professionals, amb agents socials, per poder donar aquesta resposta que ja comença a ser doncs, d'emergència. No? De fet, és d'emergència.
Xoc i mesures que no ens ha de fer por, que puguin ser considerades, fins fa poc, mesures radicals. És que jo crec que abans el Marc ho ha explicat molt bé, que la Constitució, al final, és contradictòria, no? Perquè estableix el dret a la propietat privada, en aquest cas doncs, de l'habitatge, que pot ser un bé especulatiu, i alhora diu que és un dret, no? I que els poders públics estan obligats a garantir a tothom un habitatge digne. Doncs bé, segurament cal prendre mesures com que a Barcelona doncs una persona no pugui comprar més d'un pis, per exemple. Clar, pot sonar molt bèstia, però si realment fem una aproximació com un dret i com un bé de primera necessitat, com ho pot ser la llum o com ho pot ser l'aigua, doncs cal limitar, diguéssim, al màxim i cal regular i intervenir el mercat, Ferran, perquè és que si no, no
Ferran,
ens en
Ferran, una cosa, Ferran, he començat digues. Explicant justament el que va passar a les Illes Balears, no? Que una presumpta, o sigui, una possible proposta per demanar al govern que els residents tinguin accés prioritari al lloguer o a la compra, al final està tirat enrere i no es tindrà aquest debat, ni tan sols, no? Llavors, és clar, la sensació moltes vegades és de dir, bueno, és que no, tenim poca cosa a fer, saps? Si la veritat, si al final això, no? Una parella d'holandesos pot comprar un barri sense Eivissa, si es construeixen pisos de luxe a Mallorca quan hi ha problema d'habitatge també a Mallorca i es fan pisos només per lloguer i tot a uns preus desorbitats només perquè en realitat els propietaris són tots alemanys. És a dir, si hi ha aquesta possibilitat, si això està passant i no passa absolutament res, clar, la sensació és que és bastant descoratjadora per les persones que realment doncs, no tenim, no ens dediquem a l'habitatge, o sigui, com a negoci, i que tampoc no tenim unes feines que ens donin uns sous, uns salaris que pugen a la mateixa velocitat que pugen els preus del lloguer, no? És a dir, que al final, no sé.
Si em permeteu fer només una aportació al fil d'aquest debat, que em sembla extremadament interessant, eh? Evidentment, el poder econòmic no ho pot tot, singularment en àmbit de vivenda, s'hauria de regular determinades formes d'especulació quan el que fan és repercutir en tota la ciutadania en forma de precarietat. I dos, el tema del model. A mi hi ha una idea que m'obsessiona i és quan ens mirem el Pla Cerdà, fixeu-vos el temps que fa que parlo, quan Ildefons Cerdà planteja el model de Barcelona, ell té molt clar que el centre, el punt neuràlgic del seu pla, és el punt on s'encreua Gran Via amb Diagonal. Allò és el centre, perquè Cerdà veu la gran metròpoli, que probablement va des del que avui coneixem com Santa Coloma fins probablement al Prat, no? Veu una gran ciutat. És la traïció, la primera gran traïció del model del Pla Cerdà, quan l'edificabilitat que ell proposa inicialment es traeix i es comencen a ocupar els quatre xamflans de l'Eixample i tal, quan es desplaça aquell centre que ell havia dibuixat i havia pensat, es desplaça a l'encreuament, ja no de Gran Via en diagonal, sinó del Passeig de Gràcia en diagonal. No? És a dir, fixeu-vos com ja tanquem ja aquesta gran primera traïció al que era la gran urbs, la gran Barcelona, i en alguna mesura probablement el desllorigador a tota aquesta pressió i el desllorigador a aquesta precarietat que lamentablement comença a castigar d'una forma cruciant a la ciutat de Barcelona, sigui recuperar aquell esperit del Pla Cerdà per tornar a veure la gran metròpoli. Insisteixo que tindria un centre doncs, gairebé geogràfic o neuràlgic en aquest encreuament entre Diagonal i Gran Via.
Falten 20 minuts per arribar a les 4, vull dir que hauria d'anar a publicitat. En tot cas, per acabar amb un punt d'optimisme, és que sembla evident que, no sé si tard o no, però és evident que aquest tema, el de l'habitatge, està al centre del debat. És a dir, fa anys que sabem que hi ha el problema, però aquest debat estava en segon, tercer o quart pla. Però ara és evident que, des de tots els àmbits possibles, estem d'acord que l'hem de posar en primeríssim pla perquè és un dels principals problemes que, a més, té totes aquestes derivades que explicàvem. Per tant, a veure si el fet de posar-lo al cap, al centre del debat, serveix perquè algú trobi una solució, o més aviat, entre tots plegats, trobem alguna solució, perquè un de sol és pràcticament impossible que la trobi. Lucía, gràcies. Avui
gràcies
hem estirat molt la dèria. Gràcies i bona tarda.
Que vagi molt bé.
Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Quim Esferrer, què hi posem?
Uf, avui estic...
Un Colacao calentet?
Mira que ets bona gent.
Què et dic jo sempre? Que estàs a un Colacao?
De veure les coses d'una altra manera.
Equiliqua, aquí el teu Colacao.
Google, Apple, Microsoft. No deus pas pensar que són cooperatives on podem participar, oi? Som Núvol, bones eines tecnoètiques. Som cooperativa. Som programari lliure. Eines digitals al Núvol per a persones i organitzacions. Som Núvol.com, amb dues os, com de cooperativa. Fes-te'n sòcia, fes-te'n soci.
A Carrefour anem de promo en promo. Estalvia't l'IVA en televisors, ordinadors, smartphones, electrodomèstics i molt més. Fins al 23 de setembre als hipermercats, web i app. Descompte en cupó bescanviable equivalent a l'import de l'IVA. Carrefour.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
Ja arriba la nova edició d'un dels festivals de ciclisme més potents d'Europa amb un programa molt complet. Amb proves per al públic, zona expo, circuits demo i test de bicicletes. Mobilitat, food trucks, música, visita Sea Otter Europe i descobreix les últimes innovacions.
Canvia de matalàs i redescobreix el plaer del descans. Ara al Corte Inglés tens un 40% de descompte en una selecció d'Espol, Flex, Picolín i Relax. I pots financiar-ho en 12 mesos, del 19 de setembre al 6 d'octubre a Hipercor i al Corte Inglés. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions al departament o al corteinglés.es.
Catalans, catalanes, visca Catalunya! Però tampoc ens flipem!
Avui, un nou capítol de Polònia. I després...
Parlarem de sexe, parlarem de gènere, parlarem de la nostra experiència...
Escolta, Bob, deixa't d'hòsties, que el que tu vols és lligar en català.
Bob in Translation. Aquesta nit, humor i entreteniment a la plataforma 3Cat i a TV3.
Jo vaig triar el què. Jo vaig triar on, el quan i el com. Què millor que jo podria triar amb quins bancs hauria de treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
García, Puig, Ferrer...
No tenim els teus cognoms, però si el que et mou és salvar vides i ajudar els altres, som part de la mateixa família. Inclou Metges Sense Fronteres al teu testament per continuar estant sempre al nostre costat. Informa-te'n a lafamiliamésllunyana.org o al 900-494-275. 900-494-275. Metges Sense Fronteres.
Arriba a La Palanca, la quarta edició del Festival de Circ Contemporani d'Esparreguera.
Del 27 al 29 de setembre, els carrers s'ompliran amb acrobàcies, malabars i equilibris. Artistes internacionals i locals.
Espectacles de sala i de carrer, amb tallers gratuïts per tota la família.
Ens veiem a La Palanca. Organitza l'Ajuntament d'Esparreguera.
Catalunya migdia.
Són 3:15. Ens queden 10 minuts per comentar un parell de notícies, diríem que polítiques, tot i que una que és jurídico-política, podríem dir, d'aquest matí. La primera és que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, no està d'acord amb l'informe acordat pels Mossos d'Esquadra i el Ministeri de l'Interior sobre la impossibilitat de detenir Carles Puigdemont el dia 8 d'agost passat, el dia de la investidura de Salvador Illa, i ha enviat la causa als jutjats de Barcelona. Llarena no creu ni que l'aglomeració de gent ni la participació de tres Mossos fossin motius suficients per no haver-lo pogut detenir aquell dia i assenyala que hi podria haver altres responsables no aparents i els vol trobar. Per cert, avui mateix la Fiscalia ha expressat que el dispositiu que van fer els Mossos es pot criticar, fins i tot censurar, però que no s'ha pogut demostrar que ningú donés ordres a la policia d'evitar la detenció de Puigdemont per raons d'afinitat política. Això ho ha expressat en resposta a les querelles que van interposar diverses associacions espanyolistes contra l'expresident aragonès, el president del Parlament Josep Rull i l'excúpula dels Mossos d'Esquadra. Què us sembla aquest moviment de Llarena?
Home, una extralimitació més. És a dir, demanen la recent nomenada presidenta del Consejo General del Poder Judicial, demana que no hi hagi ingerències, i el jutge el que pretén és sembrar el dubte de la professionalitat de la seguretat, d'aquell cos que ha de garantir la seguretat de la ciutadania. Per tant, per mi em sembla, per una banda, una irresponsabilitat, per segona part, una extralimitació de les seves funcions, perquè jo crec que el jutge no és qui per qüestionar un dispositiu policial, i per acabar forma part de la impunitat que s'ha creat a les altes esferes judicials de què poden fer i desfer perquè ningú vigila el vigilant. Per tant, forma part d'aquesta precarització de la separació de poders, de l'estat de democràtic, perquè un dels poders falla i falla molt a les altes instàncies.
Sí, jo crec que estem davant d'un cop més, doncs és evident que el senyor Llarena, i a través de les seves interlocutòries s'entén perfectament, està frustrat i està enfadat. Hi ha una llei d'amnistia que no li agrada gens, que ell no la vol complir, com tampoc la vol complir el jutge Marchena. El temps, però, corre en contra d'ells, perquè això ja s'està revisant el Tribunal Constitucional, i sobre la detenció en si, doncs, home, que era possible detenir Puigdemont? Sí, era possible. Que fer-ho implicava fer-ho de forma proporcional, vist el que hem vist? Doncs és evident que en aquest context haver detingut a Puigdemont quan va baixar de l'escenari amb 4.000 persones allà al davant, doncs hauria requerit una actuació per la força de la policia, que es va voler evitar, i es va voler, doncs, fer una detenció, diguem-ne, de vellut. El problema és que el president Puigdemont, doncs, no es va deixar detenir, i suposo, doncs, que algú del seu entorn va despistar els Mossos d'Esquadra, que es van confiar massa i no van creure que fos capaç de fer el que va fer, i aleshores, doncs, per això no va ser detingut. Però és evident que si els Mossos haguessin sapigut el que havia de fer, doncs haurien hagut de fer una detenció per la força. I tots sabem el que hauria implicat si el dia 8 a les 10 del matí, quan baixa el president Puigdemont de l'escenari, doncs apareixen 20 furgones dels Mossos d'Esquadra amb antiavalots a detenir-lo allà al mig. Ens podem imaginar el que hauria passat.
Jo comparteixo el criteri, no voldria afegir aquest element tan subjectiu ni parlar explícitament de Llarena, perquè crec honestament que, doncs, ella el que fa és llença una pregunta. De fet, el primer que reconeix és que no té competència i demana que sigui, per tant, els jutjats de Barcelona els que investiguin. Però estic d'acord amb el que comentàveu, és a dir, és molt difícil fer un anàlisi crític del que representa en ocasions la proporcionalitat, no? La intervenció, en aquest cas, de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, amb independència de quines siguin. I des d'aquesta dificultat, però a la llum dels antecedents i de les dades que tenim, jo comparteixo el criteri de la Fiscalia. És a dir, el dispositiu no va ser encertat i la mostra és doncs, el resultat que se'n va obtenir, però no crec, estic convençut, íntimament convençut, de que no hi ha cap tipus de vestigi de rellevància penal. Hi ha la rellevància, l'única que es podria plantejar, doncs, la pròpia, la inherent, el retret que es pot fer a títol professional del que va passar, no? com el poden fer a mi probablement alguns clients, i crec que a tots podríem, no?, estar sotmesos a aquesta crítica. Dit això, insisteixo i acabo, no veig cap tipus de vestigi de responsabilitat penal i, per tant, m'adhereixo íntegrament al criteri de la Fiscalia.
Però no deixa
parlat de ser... Una mica, com que has parlat una mica jurídic...
Ferran, només una cosa, molt breu. El fet de dir, estem aquí, estem parlant d'un despropòsit, és que partim d'un despropòsit, que és que aquesta persona, aquest jutge, no ha volgut aplicar una llei aprovada pel Parlament espanyol. I a partir d'aquí, després d'aquest despropòsit de no respectar la llei aprovada, l'únic que poden passar són despropòsits darrere despropòsits. No oblidem que el president Puigdemont anava per poder assistir com a diputat electe, per tant, votat per la ciutadania, al Parlament de Catalunya a una sessió d'investidura després d'haver-se aprovat una llei d'amnistia que el senyor Llarena no volia, no vol aplicar. Per mi, com que és un despropòsit enorme, aquesta anomalia provoca a vegades situacions que són difícils de poder explicar perquè en si mateixes són això, un despropòsit. Perdona, Ferran.
No, jo senzillament, que és que em sembla, si no ho entès malament, i també perquè, no sé, com que el Marc és advocat i és penalista i ho explica amb el seu llenguatge, i entenc que el vestigi penal el que vol dir, o el que hem d'interpretar, és que cap responsable polític de la conselleria o cap responsable operatiu i dels comissaris va ajudar a Carles Puigdemont a fugir. És a dir, no hi va haver un complot de comandaments policials o responsables polítics de la Conselleria de l'Interior per fer possible aquesta situació.
Efectivament, és això em refereixo. No veig cap indici que em porti a qüestionar-me aquesta o a plantejar aquesta hipòtesi, que fonamenti aquesta hipòtesi. Sabem que sí que hi va haver alguna gent del cos de Mossos d'Esquadra que va tenir una participació activa, com la va tenir Boyer, en la seva condició de lletrat, i probablement algun ciutadà, doncs, que lliure i espontàniament va auxiliar, però la idea que hi pugui haver un complot o una que s'hagi ordit un plantejament col·lectiu per tal d'arribar a aquest resultat, jo no el veig, i és que no veig l'indici que justificaria la incoació d'una investigació, no? Tenint en compte més que la sabeu que les investigacions penals no poden ser prospectives. Jo no puc partir d'un resultat i demanar que s'investigui a veure què... No, hauria de partir d'un vestigi concret, d'un indici, per justificar la incoació de la causa. I això crec que suposo, i vull pensar que és el que haurà dit Fiscalia en la seva posició d'oposició a l'obertura d'aquest procediment.
I un dubte per Marc i Lourdes com a advocats, i des del desconeixement. El fet que, com tu deies, que el seu advocat el pogués ajudar, algun ciutadà de manera altruista decidís també ajudar-lo, això és delicte?
En absolut.
No
pregunto per desconeixement,
No, és a dir, el que ens diu la llei d'enjuiciament criminal és que tots els ciutadans, tots, tenim el dret de detenir i eventualment, és a dir, tots podem practicar una detenció amb la circumstància de que hem de posar immediata disposició de les forces i cossos de seguretat de l'Estat o d'un jutge d'instrucció el detingut, no? Hi ha un dret, però no hi ha una obligació. No hi ha una obligació i, per tant, inclús el fet de col·laborar eventualment a banda de lo extremadament difícil que seria pues, filiar concreta i específicament a la persona i al seu acte de col·laboració i si ha sigut o no determinant del resultat, a banda de les dificultats, a priori no té rellevància penal.
Molt bé. I queden tres minuts, per tant, pràcticament només podrem enumerar la notícia, i és que ja sabem qui s'enfrontarà a Oriol Junqueras en el Congrés d'Esquerra del 30 de novembre des de la candidatura Nova Esquerra Nacional. Recordeu, ells no volen que els diguem els rubiristes, però és la candidatura que té l'aval de Marta Rovira. Per presidir el partit serà Xavier Godàs, que va ser alcalde de Vilassar de Mar entre el 2011 i el 2019, i fins ara havia estat el director general del Departament de Drets Socials del govern de Pere Aragonès. Proposen una estructura de direcció una mica diferent de l'actual, amb dues vicepresidències que s'haurien assignat a Raquel Sans i a Teresa Jordà, i quatre secretaries generals adjuntes. I com ha acabat passant a la pràctica, també amb Junqueras aquests últims anys, per la seva inhabilitació, defensen que el president president del partit, en aquest cas Xavier Godà, si és que sortissin ells triats, no hauria de ser necessàriament el candidat a la presidència de la Generalitat. En dos minuts, què us sembla? És veritat que cometem aquella incongruència que ells volen fugir del personalisme, però tots volíem saber qui era el nom, i per tant tenim Xavier Godàs com a nom. Per tant, acabem amb el personalisme, tot i que ells voldrien fugir-ne. Però què us sembla?
Li passava a la CUP, és inevitable. Ah, sí. La política va de noms. En tot cas, jo crec que, parlar molt ràpid, el nom de Xavier Godàs, que segurament és el menys conegut, no? Perquè no és diputat ni ha tingut responsabilitat fins ara, jo tinc una mica la sensació que pot acabar fent de fusible en funció de quins siguin els acords que es puguin establir en les properes setmanes. I em refereixo doncs, a la candidatura d'Oriol Junqueras i a la candidatura Foc Nou d'Alfred Bosch, és a dir, si aquest la candidatura de la nova Esquerra Nacional que té l'aval de Rovira i Aragonès, doncs mira d'arribar finalment amb un altre, amb un acord amb alguna d'aquestes dues candidatures, doncs el nom de Xavier Godàs pot fer de fusible per facilitar doncs que o bé Oriol Junqueras o bé Alfred Bosch estiguin a la presidència del partit. Veurem amb quines competències.
Jo crec que se li farà molt llarg a Esquerra arribar al procés congressual, perquè hi ha un degoteig de notícies, de filtracions, de històries que en res afavoreixen, per exemple, tenir una bona catarsi de partit, no? Per tant, jo crec que se li farà llarg, és el meu titular.
I tu, Marc, com a titular?
Jo, molt ràpid, titular, crec que Catalunya necessita una Esquerra Republicana forta, partit històric amb un arrelament social inequívoc, que el mandat de Junqueras ha sigut un mandat fructífer, de l'11 al 24 ha aconseguit portar el partit a la presidència de la Generalitat, i el meu desig, el meu anhel, és que tot aquest procés que comença ara sigui simptomàtic exclusivament de democràcia i de pluralitat, però en cap cas de fraccionament o de trencament, perquè, insisteixo i acabo, Catalunya necessita una Esquerra Republicana forta.
Doncs sortirem de dubtes el 30 de novembre, que és quan tenen el Congrés, però de moment anem coneixent els noms dels candidats que s'hi van presentant. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Una mica de publicitat, el butlletí i la tarda de Catalunya Ràdio. Tornem demà a les dues. Adéu.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Et sents buit per dins?
Let's go!
Així quedaran els nostres magatzems amb l'operació Stock Fora de MediaMarkt. Aconsegueix fins a un 30% de descompte en la millor tecnologia. Emporta-t'ho tot! MediaMarkt, 25 anys, sempre llestos.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 28 de setembre Irreverente, del premiat ballarí i coreògraf Alejandro Lara.
Un espectacle innovador de l'artista de referència del flamenc actual.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a lafactcultural.cat.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Ets fan del futbol, vols ser creador de contingut, però fa temps que tens una mitjana de 3 m'agrada i només ho comenta la teva mare. Difícil, oi? Ara ja no. A Mundo Deportivo estem buscant les noves estrelles de les nostres xarxes socials. Converteix-te en MD Creator. Entra a l'Instagram de Mundo Deportivo per saber com participar en el nostre concurs. Què esperes?
Vaig triar un somni. Vaig triar el risc. Vaig triar el patiment, la incertesa, l'estrès, les nits d'insomni. Per què hauria de renunciar ara al plaer de triar amb quins bancs vull treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Aquest proper dissabte visitem Terra i Gust, la festa de l'alimentació sostenible al Parc de la Ciutadella de Barcelona. Amb l'Arca de Noguer del Suplement hi serem parlant de menjadors escolars amb productes del territori i restauració responsable. Us hi esperem!
El Paradís de les Senyores, cada tarda de dilluns a divendres a la plataforma 3CAT i a TV3.
L'Univers Podcast de Catalunya Ràdio necessita el retorn de l'esport.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també en rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edat juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. Tornen a l'àpia web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
I a la Lliga masculina, primer gol de Vitor Roque amb el Betis.
Vitor Roque?
No, Vitor Roque, perquè el Costa ho diu així. Vitor Roque.
Ara
perquè,
em faràs dir Vitor
perquè
Roque?
Perquè Deco, que és portuguès, i Vitor Roque és brasiler, no? Es pronuncia Roque.
Però segurament també es pronunciava Ronaldinho i no dèiem Ronaldinho, no?
El Puyal no deia Ronaldinho.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Si el Puyal a la seva època no deia Ronaldinho, és que no es deia Ronaldinho.
També tens raó.